Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Avui tenim actualitat esportiva, però sobretot entrevistes i anàlisi de la temporada. Tindrem amb nosaltres a integrants de l'Atlético Marina, a Edu de Grandi, que ens ha d'explicar moltes novetats, i també al club tenis de l'Hospitalet per celebrar els notables èxits de la present temporada. Dit això, repassem titulars d'aquest dilluns 15 de juny. L'Atlético Marina i el Campí, nous equips de tercera catena masculina de futbol. Els dos conjunts van guanyar les respectives tornades i van assolir l'ascens. No va aconseguir la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic, que va tornar a caure a camp del Vistalegre. Cap de setmana ple de tornejos de futbol base, des del més veterà, l'Hospicap Paladí de la Unificació en Bellvitge, a dues competicions organitzades per la FAF, el torneig femení i l'Acadèmia Cup, pels més petits. Nova doble salvació d'Hospitalet Atletisme, que mantindrà els dos equips a la divisió d'honor després de l'última jornada d'aquest dissabte. L'entitat segueix consolidada a l'elit de l'atletisme espanyol. I com dèiem, hem de celebrar dos ascensos, el de l'Atlético Marina i el del Campí davant del Daumar, que va guanyar 3-0 de la partida tornada d'aquesta eliminatòria final d'ascens. Per tant, el conjunt de Juan Vilchez és nou equip de tercera catalana. Un Campí Daumar, la veritat, que s'ha de dir amb un, sobretot, seriós partit del conjunt quadribarrat, que en tot moment va ser superior al Daumar. No va patir gens el conjunt de Juan Vilchez i al final, doncs, veiem això, la celebració, després de la molt bona tornada que va fer el conjunt hospitalenc amb aquest 3-0, que finalment va significar que torni a la tercera catena masculina només un any després de perdre la categoria. Com dèiem, l'Atlético Marina també va ser capaç de guanyar la tornada, 0-4, i per tant també serà equip l'eminent de tercera catena masculina, i qui no ho va aconseguir, malauradament, va ser la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic, que va caure 4-3 a camp del Vistalegre C. Estem veient ja els gols del Campí, hem vist la celebració del conjunt de Juan Vilchez i hem vist els dos primers gols, els dos del mateix home, de Mohamed Reda Sete, al minut 16 i al minut 35, un home que ja havia marcat 55 gols a la Lliga regular i que ha marcat també 4 més en aquestes fases d'ascens, i en concret un hat-trick en aquest últim partit. Per tant, 59 gols per aquest home, pel nou del Campí, que va ser el protagonista amb aquest hat-trick i aquest 3-0 del conjunt quadribarrat, que fa que tornin a tercera catena masculina després d'haver perdut la categoria de la temporada vinent. Per tant, l'enhorabona al Campí.
La verdad que estoy muy feliz. Sabía que esto iba a pasar. Llámame como quieras, llámame loco, llámame evidente, lo que quieras. Pero el día que fiché aquí, sabía dónde venía, sabía que lo podía conseguir, y estos chavales se lo merecen todo. Hoy pongo punto y final a mi etapa en el Campí, pero creo que lo dejo donde se merece.
Un año de ensueño. Después de haberlo descendido, que lo hayamos devuelto a la categoría que se merece, es un gozo para nosotros.
I com dèiem, ha estat un cap de setmana ple de tornejos de futbol base, perquè evidentment ja ha acabat la temporada dels més petits, i és moment de fer tornejos, de fer cluendes, de fer diades amb diferents equips de la ciutat. És el cas, per exemple, d'un torneig que sí que té ja cert punt de veterania, com és el torneig de l'Hospicap de la Unió Deportiva Unificació en Bellvitge. Aquí veiem precisament el gran organitzador d'aquesta Hospicap, 27a edició d'aquest torneig, que com dèiem és a la BIS, sub-12, i que va tenir, doncs, l'equip de la Unificació en Bellvitge, el Cambuxeres, que és el que ven en pantalla, un altre equip de l'Hospitalet, i també el Barça Escola, el Sant Andreu, el Manresa, el Cornellà, el Prat i el Castelldefels. Per tant, un cartell de luxe en aquesta Hospicup, matinal de futbol de gran nivell, amb aquesta categoria sub-12, una categoria, doncs, que és molt maca, ja amb petits jugadors, en aquest cas de la Unificació en Bellvitge i d'altres clubs que van apostar fortament per aquest torneig. Doncs la 27a edició de l'Hospicup de la Unió Deportiva Unificació en Bellvitge.
Aquest torneig és un torneig que sempre esperem al final d'any. És un, diguéssim, un tancament d'etapa, perquè és l'entrencament d'etapa de futbol 7, és el sub-12, no? Llavors, doncs, estem superorgullosos que cada any, doncs, podem fer aquest torneig i oferir, doncs, aquest torneig a tots els ciutadans i habitants d'aquí de Bellvitge i d'Hospitalet. Intentem que vinguin, doncs, de dintre del nostre nivell, dintre de la nostra humilitat, els millors equips possibles, i aquest any, doncs, sí, hi ha un molt bon cartell.
I més tornejos, en aquest cas, de la Fundació Acadèmia de Futbol L'Hospitalet. Dissabte, el va dedicar íntegrament a aquest torneig femení, que porta ja 6 edicions, per tant, evidentment, té menys història, si podem dir, que el de la Unificación Belviche, però sí que comença ja a estar més que consolidat aquest torneig femení de la Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet. Molta participació en totes les categories durant tot el dia en aquest municipal de Santa Eulàlia, categories benjamí, alaví, infantil i juvenil, molts clubs presents, com, evidentment, la Fundació Acadèmia de Futbol, també el Cornellà, Ángel Peraza, Terlenca, Singerlin, 5 Copes, moltes jugadores, més de 200 que van passar dissabte pel municipal de Santa Eulàlia, i per tant doncs, celebrem aquesta 6a edició del torneig femení de la FAF l'Hospitalet.
Al final són 6 anys que pues, estem organitzant el torneig aquí femení en l'entitat. Lo que nos gusta es pues, hacer una jornada exclusivamente para las chicas que puedan disfrutar de este deporte que al final nos apasiona a tantos y sobre todo pues que muchos clubes de Cataluña puedan tener representación aquí en una jornada muy divertida, la verdad. Se está trabajando bien, al final nos importa mucho la formación de la jugadora, acompañarla en todo su proceso de aprendizaje y creo que eso nos hace muy diferenciales al resto de los clubes de la ciudad.
Empecé a jugar a fútbol hace 4 años más o menos. Porque ya hacía otro deporte, pero me estaban empezando a ir las cosas mal, no tenía tiempo, entonces ya no me gustaba y entonces decidí cambiar de hobby o de extraescolar.
Això va ser dissabte, però és que diumenge, novament, el municipal de Santa Eulàlia va acollir un altre torneig, en aquest cas l'Acadèmia Cup, que està dedicada, ja ho veieu, als més petits, en aquest cas a 3 categories, la sub-7, la sub-8 i les promeses, els més petitets de totes les entitats que es van reunir en aquest municipal de Santa Eulàlia per aquesta Acadèmia Cup. Aquest torneig sí que té una miqueta més de tradició, ja són 15 edicions d'aquesta competició, evidentment una clara aposta pel futbol base i per oferir una competició amistosa pels integrants més petits de moltes de les entitats de la ciutat i també de fora de l'Hospitalet. Per tant, també, novament, felicitats a l'Acadèmia, a la Fundació Acadèmia de Futbol, per aquesta Acadèmia Cup.
Nosaltres aquí pues, intentem treballar el millor que podem des de que som ben petits i, bueno, mica en mica pues, anem sumant més equips i treballant millor cada any. Molt bonic perquè al final és la millor etapa que tenim del futbol formatiu i és la més sana i la més bonica.
I seguim parlant de futbol perquè ja hem explicat que tenim 2 ascensos que celebrar, que és el del Campí i el de l'Atlético Marina, i precisament tenim aquí ja a protagonistes d'aquest ascens de l'Atlético Marina, ascens ja històric, i que ha costat molt. Marc Velarde, Marco Sánchez, president, vicepresident, com esteu?
Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona, felicitats.
Moltes gràcies. Gràcies,
Marc. Molt de temps buscant aquest ascens,
sí.
Ja ho he aconseguit, ja ho teniu. Com estàs?
Pues la verdad que aún seguimos en esa resaca emocional, ¿no? Muy felices. Y llevamos tiempo persiguiéndolo, la verdad. Y creo que en el 50 aniversario, porque este año Atlético Marina cumple 50 años, hemos conseguido pues, el objetivo que llevamos tiempo persiguiendo y no te puedo contar otra cosa que muy feliz, ha salido todo como si fuera una película de cine, los pequeños detalles y nada, y a disfrutarlo y a preparar ya el año que viene porque esto no da tregua.
Marco, ¿cómo has viscut tú aquest ascens?
Igual, muy feliz. Yo vine a este club hace 10 años, cogimos el equipo con Marc en un momento muy difícil también. Y después de varios años de hacer buenas temporadas, esta ha sido una temporada maravillosa por muchos momentos. Hemos tenido también altibajos, hay que decirlo, pero la verdad que hemos acabado de maravilla. Y el otro día que hacíamos una cena de reconocimiento a la plantilla y tal, la verdad que el hecho de que todo el mundo pronunciara que somos una familia nos ha hecho pues, el resultado que hemos tenido contra el Arete. O sea, ha sido todo espectacular.
Dius que heu tingut moments bons i dolents. De fet, jo crec que heu tingut més moments dolents aquesta
temporada
que la temporada anterior.
Segur.
I aquesta és la que celebreu l'ascens, no? La temporada passada, i ho hem recordat una mica abans, no? Veu acabar com a segons, éreu favorits a la fase d'ascens i no ho veu aconseguir. Aquest any com a cinquens, no sé si tapats, Marc, pero jolín, los resultados son los que son.
Nosotros este tema lo hemos hablado tanto con directiva, con staff, como con jugadores, que nos ha ido muy bien venir de tapados, el ser quintos, y creo que había una cosa muy, muy importante, que es el hecho de que el año pasado aprendimos algo, que por muy buen año que hicieras, nosotros el año pasado finalizamos en segunda posición, ganando a San Ignacio, uno de los grandes rivales, No sirve absolutamente de nada si en 180 minutos no compites. Este año lo preparamos de esa manera, con sesiones de vídeo, con charlas, con táctica. Hicimos un plus de trabajo, si lo comparamos con el año pasado. ¿Para qué? Para estos 180 minutos que duraron cada eliminatoria, dar lo mejor de nosotros. Y así fue, 14 goles a favor, quiero recordar, ninguno en contra, 3 victorias, un empate. Y creo que ahí están los números, y creo que gracias a todos, desde el trabajo de los técnicos, a los jugadores y sobre todo a mi vicepresidente, que es una de las personas más importantes, la verdad.
Y Audius B, ¿no? 0-0 primer partido de nada contra el Vallvidrera, la primera eliminatoria, 0-3 guanyeu la tornada a Vallvidrera, segona eliminatòria, 7-0 a casa, que crec que ja teníeu l'ascens a tocar, i 0-4 el dissabte, que jo, clar, amb un 7-0 pensava que seria un partit una mica més de costellada, si em permeteu.
Però
crec que teniu com molta intenció de dir no, anem a guanyar, perquè és l'últim partit d'aquesta temporada, anem a guanyar.
Jo crec que és un tema, i ho dèiem també al vestuari, no? Respecte al rival en aquest moment era guanyar, i guanyar 1-0, 2-0 o 4-0. Al final, anar allà i fer un partit de costellada o jugar a la gent que menys juga seria menysprear realment el rival. Vam jugar com si tinguéssim un 0-0 i a tope, i la veritat que el resultat ha sigut espectacular. Jo crec que el que deia el Marc, no? Al principi, quedar cinquens i anar una mica de tapats ha sigut una mica desfer-se d'aquesta pressió d'anar segons com la temporada passada i tenim la capacitat d'has de guanyar sí o sí, no? Som cinquens, si passen les coses que no han de passar, doncs no passa res, però anem de tapats i la gent té la pressió, la que ha quedat segona i tercera, evidentment, que és el que ha passat.
Heu donat dos claus, no? El fet d'anar de tapats i el fet de l'experiència de la temporada passada. Sí. Quina ha estat més important, Marc? O les dues per igual?
No, jo crec que l'experiència. Estuvimos justo, recuerdo un momento antes de salir contra Vallvidrera en la ida, que lo veíamos en los ojos de los compañeros. Es esa sensación que solo la gente que ha vivido en vestuarios y en fútbol lo puede explicar. No era la misma sensación que saliendo contra Daumar en su día cuando perdimos. No porque nadie estuviera asustado en su día o porque en esta, sino porque creo que se aprendió esa lección y la gente sabía que teníamos que ganar cada lucha, cada salto, cada balón, y que cada pequeño detalle iba a influir en eso, en acabar siendo una familia, en ganar, y sobre todo creo que, independientemente de la experiencia que teníamos, creo que la familia que hemos logrado año tras año hace que esto, que vivamos momentos que el día de mañana pues recordaremos.
La verdad. Una mica emocionant veient les imatges.
Sí.
Sí, suposo que al final, jolín, són imatges que tens en el record, que les veus ara, no? Però que, jolín, que això són imatges de les que queden ja de per vida, no?
Sí, sí. Yo creo que es eso. Nosotros ahí vemos un mero vídeo, pero la cuestión es cada pequeño abrazo, cada pequeño detalle, cada pequeño momento de tensión que hemos vivido. Yo, cuando pita el final esta semana el árbitro, yo intento ir a celebrar con los amigos y no puedo. Me caigo de rodillas a llorar, simplemente porque te vienen a la memoria tantos años, años y años, la familia, los amigos, y es como que llega un momento que dices, por fin lo he conseguido, por respirar tranquilo, ¿no? Pero sí, sí.
¿Pero veus celebrar més el 7-0 o el 0-4? Perquè al final el 7-0...
A veure, és que és molt diferent, no? El 7-0 és donar el passe pràcticament ja a l'ascens, el 4-0 era d'alguna manera acabar i rematar la jugada. Jo crec que el 7-0 va ser molt més celebrat en el sentit de que pràcticament teníem l'eliminatòria, tot i que l'Heretea, hem de dir que s'ho creien, eh? O sigui, ells van venir, de fet va haver-hi un tema que ens vam riure bastant, ens van posar en el vestuari buit perquè volien ficar-nos buit.
Sí.
Ojo, eh? Llavors, bueno, va ser una declaració d'intenció, molt bé, psicològic, però bueno, al final el futbol ha estat amic nostre, no? I vam jugar molt bons partits i al final doncs hem tret aquest resultat que és meravellós.
Aquests dies parlàvem amb tu, Marc, i t'ho deia, no? De forma personal, que a mi em sabia molt greu perquè no havíem pogut anar a cap partit del Marina per horaris una mica estranys. També per altres eliminatòries, com la del Centre Esport Hospitalet de Badalona,
bla, bla, bla.
Després pensava, clar, tu en el seu dia em vas acusar greument que jo era gafe.
Jo portava la dada ara mateix.
I que sempre que anava a la televisió hospitalet mai guanyàveu.
Si vols te l'adoro. 4 cops has vingut, 4 cops hem perdut.
Un empat, crec.
Bueno.
Llavors, aquest any que n'hem anat...
No hi ha hagut victòria, no?
Aquest any que n'hem anat, heu pujat de categoria, però queda absolutament confirmat. Doncs per una mica nostra també és el vostre ascens, gràcies a la nostra no presència.
Jo quan recibí tu mensaje havia una part mía que t'agradecia que hubieras estat tan ocupada per no venir, però no, al revés, jo sempre agradecí a ti, tanto a Atención de Hospitalet, perquè sempre nos dais seguiment, somos un club humilde y claro, esto también es parte vuestro, creo que de la ciudad, del barrio, de los amigos. Y nada, de momento vamos a dejarlo así, que no vengáis hasta un siguiente partido y ya lo vamos bien.
M'agradaria gravar-vos una victòria, és veritat. Insisteixo que al final ha estat casualitat, però és tal qual. És a dir, mai guanyat, també és veritat, mai ha gravat una victòria de l'Atlético Marina, que i l'any que no hem gravat cap partit, mira com ha acabat.
Ha anat bé, ha anat bé.
Bueno, temporada vinent, què? Perquè al final heu pujat a tercera catalana, això sempre és no vull dir més problemes, no? Però sí que evidentment molta més responsabilitat en molts aspectes. Temporada vinent, Marc, Atlético Marina, tercera catalana, com l'afronteu? Què esteu planificant? Vaja.
Pues así en línea general te comento lo que vamos a hacer como club y Marco si quiere entrar más en detalle. Directamente vamos a montar un tercera catalana y un cuarta catalana. Queremos un tercera catalana que pueda ser competitivo. Ya sabemos y conocemos que tercera es una categoría que te pide un plus más de exigencia, de competitividad, y va a ser difícil mantenerlo. Tenemos muchos ejemplos de equipos de la ciudad que al igual que han subido este año, vuelven a estar en cuarta. No es nada fácil y se entiende. Y queremos montar un cuarta porque queremos además mantener la parte del grupo más veterana que pueda estar en el cuarta con chicos que salgan de un juvenil de último año, que finalicen y que puedan ir nutriéndose para el tercera. Aprovecho la ocasión, si me lo permites, estamos trabajando mano a mano con el Ayuntamiento y estamos muy muy agradecidos, pero sí que es cierto que este año necesitaremos un plus por parte de ellos en tema de espacios, porque está claro que venimos haciendo bien las cosas, tanto económicamente como deportivamente, en 9 años y desde COVID, desde pandemia, hemos tenido 3 promociones, 2 ascensos, uno que no pudimos subir por un tema económico, y no queremos que vuelva a pasar eso. Vamos a trabajar duro entre los jugadores, vamos a trabajar duro en el tema económico y aspecto económico, pero necesitamos ese plus de espacios para poder empezar a tener una estructura un poco más potente, porque creo que somos 2 chavales jóvenes que estamos en la directiva, pero hay gente detrás que rema, y seguro que podemos conseguir tener algo muy, muy bonito.
Vicepresident, tal qual, no?
Tal qual, no. A més, també li dona sentit a lo que és l'Atlético Marina, no? Al final, fer solament un tercera catalana, que seria lo lògic i lo més fàcil, no? Dir, escolta, mira, hem pujat a tercera, continuem amb el tercera, però hem de tenir jugadors de tercera, no? No vull dir que la resta de jugadors no siguin de tercera, però d'alguna manera tot el que diem i el nostre storytelling de família es desfà, d'alguna manera. Llavors, mantenir un quarta i un tercera és, escolta, la gent que no pot jugar al tercera, perquè no pot jugar pel que sigui, juguen un quarta, però mantenim un bloc d'amics, pràcticament, i continuarem amb una família i amb aquesta sensació. O sigui, la realitat és que si muntem el tercera, competirem, intentarem buscar jugadors que siguin de nivell de tercera, a més del que tenim ja en plantilla, però a més el quarta donarà aquest impàs de gent que no pot jugar, però que mantindran doncs, la seva posició al club, i mantenir el bloc de família que som.
Sou optimistes de cara a aquest projecte de tercera, quarta catalana?
Sí, siempre somos optimistas porque lo hacemos todo con el máximo de ilusión. Creo que hay una cosa que nos puede diferenciar de muchos equipos, no hablo ya en la ciudad, sino en general, que es hacer esto por pasión, hacer esto por amar el deporte, hacer esto por amar a la gente que te rodea y por querer buscar el bien común, no solo de nuestro club, sino de la gente que forma parte de ello y familias. Nosotros, como dato, siempre lo decimos, somos un club autofinanciado en la mitad de su parte económica. Quiero decir, si nosotros prescindimos de jugadores, parte de nuestra economía se derrumba. Quiero decir con esto que tenemos la ayuda del Ayuntamiento, como hace con las subvenciones con todos los equipos del Hospitalet, una gran labor y un gran trabajo que hay que estar agradecidos al Ayuntamiento, sobre todo clubes humildes, pero necesitamos eso, el mayor apoyo. Desgraciadamente todo cuesta dinero en esta vida, en Federación Catalana, en todo, balones, material, desplazamiento. Así que nada, sí, somos optimistas porque le vamos a echar ganas como hacemos siempre.
Crec que vaig veure una enquesta a Instagram de la gent que podia votar president o vicepresident. Em sap greu dir, Marco, que vaig votar president, però perquè al final el conec el Marc des de fa més anys, però no sé com va quedar l'enquesta. Qui va guanyar, president o vicepresident?
Vaig guanyar jo.
Bueno. Si guanyar president, no et conviden als dinars.
Això sí que és veritat.
Bueno, enhorabona també per aquesta victòria d'aquesta enquesta que va fer Instagram de Atlético Marina.
I això que los jugadores votaron a él, sempre. Sempre lo votan a él.
Jo reconec que et vaig votar tu. Però et dic perquè al final et conec des de fa mil anys que el Marco, però bé, la propera vegada estarà més igualat.
Al final és un tema de rols, o sigui, jo crec que ja no solament ell i jo, o sigui, l'staff, inclús els jugadors, saben el rol que han de tenir. Jo tinc el meu rol i jo crec que ho porto molt bé, igual que el Marc porta el seu i ho porta molt bé. I la cara visible del club, evidentment, és el Marc. I estem orgullosos i superfeliços de que sempre tingui aquesta iniciativa, aquesta rialla i porti també a l'equip, o sigui, jo encantat.
És aquí el veieu, el Marc, el veieu aquí una mica elegant avui, però després cal veure-ho, quan estàs jugant a futbol sobretot, que aquí ets guerrillero, sí. Ets guerrillero, Marc, ja et coneixem.
Si han visto las imágenes que iban pasando, sí, verán el otro Marc.
Sí, el Marc esportista, que és una mica més potent que el Marc president, que evidentment és molt més tranquil que com toca. Marco, gràcies per ser avui, enhorabona un altre cop per
rodejar
a Tercera Catalana, i tant de bo doncs, aquest projecte de tercera i quarta doncs, es faci realitat. D'aquí a res, estarem pendents, com sempre.
Muchísimas gracias y felicidades por el programa, porque la verdad que nosotros siempre lo vemos, lo compartimos y nos encanta y encantado.
I això que no salís.
Bueno,
però moltes gràcies per donar veu.
Hauré de sortir més a la força, perquè ja sou tercera.
Sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs tanquem l'entrevista amb els companys de l'Atlético Marina. De seguida tornem amb més esport, tornem amb futbol, de fet, perquè ens visita un home que també ens ha explicat moltes coses, Edu de Grandi. I seguim parlant de futbol, com dèiem abans de la pausa, perquè tenim amb nosaltres a Edu de Grandi, una persona doncs, que ens ha explicat moltes coses de la seva vida, dels seus pròxims projectes. Edu de Grandi, què tal? Bona tarda.
Bones tardes, què tal?
Mira, que em costa pensar per on començar, perquè al final tens moltes coses a parlar. Deixa'm començar per la que ens fa una mica més de llàstima, no? Que és que marxes de la Unión Deportiva Gornal. Per què? Per què marxes del Gornal, Edu?
No, realmente no hay un motivo, realmente han sido 6 años maravillosos dentro de la entidad, donde, bueno, ha sido entre el 2020, el año de la pandemia, entramos como segundo ayudante de Miki Rodríguez en el Segunda Catalana y a partir de ahí empecé a desenvolver diferentes funciones dentro del club, llevando la coordinación y más tarde la dirección deportiva y bueno, realmente no hay un motivo, o sea, hay unos proyectos futuros y realmente tenía que dejar Gornal para poder pues dedicarme 100% plenamente a los proyectos que tenemos ahora mismo en mente, pero todo lo contrario, o sea, Gornal para mí es un club donde ha sido mi familia durante 6 años, donde me han cuidado de una forma maravillosa, tengo muchísimo respeto por Farré, el presidente, Bobé, directivos como Baños, y luego las personas que dejo allí como entrenadores, jugadores y familias, para mí es algo que no me voy a poder olvidar, no me voy a poder olvidar de ellos.
La verdad que ho dius, no? I t'ho comentava abans de l'entrevista, que són 6 anys només a l'Unió Deportiva Gornal, però la sensació que tinc jo des de fora és que portaves tota la vida, és a dir, crec que t'has fet molt amb el Gornal com a club, no? Ara se'm fa difícil pensar en el Gornal sense Edu i Edu sense el Gornal, no? Això només en 6 anys, no? Això parla bé de la teva feina, de la teva implicació amb el club.
Bueno, yo soy la persona en los últimos años referente, pero realmente detrás mío había personas y que van a seguir trabajando por la entidad. Yo soy la persona visible o la persona referente, pero hay trabajo de todos los coordinadores, entrenadores. Y realmente es así, o sea, han sido 6 años muy, muy intensos, donde cuando llegué allí a Gornal, realmente el fútbol base estaba muy, muy, muy roto, estaba muy desestructurado. Y hemos conseguido, pues con mucho trabajo de todas las personas implicadas dentro de la entidad, pues eso, conseguir crecimiento a nivel de fútbol base, ascensos, inclusive, pues eso, a tener un crecimiento bastante importante a nivel de fútbol femenino. Creo que la espinita ha sido el fútbol amateur, que es la espina que me llevo de los 6 años que hemos realizado en Gornal. Pero bueno, siempre el trabajo se intenta hacer, pero no todo te sale bien y creo que ha sido mi gran error. Los descensos que hemos ido, pues eso, viviendo año temporada, que desde que se dejó la afiliación con Ospi en primera catalana, pues hemos bajado a cuarta. Y es, ha sido un, realmente mi lacra, por decirlo de alguna forma.
Sí, y allá que ho dius, ¿no? Ho tenia també apuntat com preguntar-te, no? Per què aquests descensos? Perquè al final és veritat que el Gornal arriba a primera catalana, és veritat que de la mà del centre d'esport l'Hospitalet, i ara està quarta catalana, és a dir, al final són descensos consecutius que han fet que l'equip estigui ara a la mínima categoria. Per què? Per què ha passat això? Per què no el Gornal no ha pogut mantenir l'estructura en aquests anys?
Bueno, creo que el culpable máximo he sido yo, la dirección deportiva, ahí sí que la llevo yo personalmente. Y bueno, el año de la ruptura de la afiliación con Ospi, el primera catalana cuando se descendió a segunda, sí que nos encontramos en el mes de julio cuando se rompió la afiliación sin base de jugadores y sin ningún jugador fichado, no había ningún proyecto. En la segunda catalana intentamos salvarlo como pudimos, pero fue totalmente imposible. Pero este año que se había intentado pues crear un proyecto de tercera catalana para intentar de nuevo pues por lo menos mantener la categoría. No lo hemos conseguido, hemos fichado jugadores que han ido pues eso, saliendo, otros que han entrado, pero no hemos conseguido pues eso, competir realmente para poder conseguir pues eso, el objetivo que era ya lo último, era intentar pues, salvar el Gornal y dejarlo en tercera catalana.
En qualsevol cas, deixant de banda els descensos, que al final és la part, diguem-ne, més negativa de la teva trajectòria, però amb què et quedes d'aquests 6 anys a la Unió Deportiva Gornal? Perquè insisteixo, has estat molt de temps, o poc temps, però molt intens, a l'entitat. Edu de Grandi, ara quan mira cap enrere, amb què pensa, en què es queda?
Bueno, yo a nivel deportivo me quedo pues en el crecimiento de ver jugadores de la base que van creciendo durante todos los años y estás ahí con ellos y los vas viendo pues eso, evolucionar, competir. Eso a nivel deportivo. Eso me he llevado pues eso, que a nivel deportivo también el club ha crecido mucho. Y luego a nivel humano me llevo pues todo lo que bueno, me han demostrado ahora con mi despedida, pues eso, las familias, los niños, jugadores, entrenadores, personas cercanas, pues eso es lo que me llevo realmente, que es la gente me ha cogido cariño, yo también les he cogido muchísimo cariño a ese club y a esas familias y a esos jugadores, y realmente pues eso es lo que me llevo 6 años maravillosos.
I abans comentaves, no?, que un dels motius que marxes del Gornal és perquè tens moltes idees en el cap. Una et vam veure fa tres o quatre setmanes,
sí, més o menys un mes,
Omar El Hilali, el jugador de l'Espanyol, hospitalenc i jugador de l'Espanyol, presentant un projecte de futbol femení. Micro obert, perquè m'expliquis en què consisteix aquest projecte de futbol femení que lideren Edu de Grandi i Omar El Hilali.
Bueno, esto es un proyecto que llevamos ya más de un año hablando. Omar es nuestra imagen, por decirlo de alguna forma. Omar está dentro del proyecto, pero no puede pertenecer a la estructura, me refiero directiva, porque no, por protocolos no puede estar. Pero detrás de Omar y mío hay un grupo de personas que estamos luchando por este proyecto. Y es básicamente la creación de un club femenino exclusivo. Creo que es un proyecto innovador donde queremos realmente darle la importancia que necesita el fútbol femenino. En los últimos años había un crecimiento de licencias a nivel en Cataluña muy grande. Todos los clubs tienen femenino, masculino, pero realmente la exclusividad de pues eso, trabajar exclusiva por la formación de la jugadora y por la persona a nivel pues eso, personal de valores de la jugadora sería exclusivo de jugadoras femeninas. O sea, una idea que ya sacó hace un tiempo Jordi Romagosa con el Women's Barcelona, que cuando lo creó todo el mundo le decía que estaba haciendo, que tenía que tener masculino, que era imposible que ese proyecto saliese o que creciese. Y ahora está unido también con Seagull, que también lo hacen al exclusivo femenino, pues sería otro club en Cataluña, creo que no hay muchos más. Pues trabajar en la ciudad, un proyecto de ciudad, un proyecto donde la jugadora es el punto de base de lo que necesitamos y lo que queremos.
I què et va dir l'Ajuntament? Perquè insisteixo que et vam veure presentar-ho quina opinió té l'Ajuntament sobre aquest projecte i sobretot quin suport us pot donar, no? Perquè al final ara penso en tema instal·lacions, en tema, bé, en moltes coses, no? Que saps tu perfectament com ha estat el Gornal, sí. I altres molts jocs, saps perfectament que és molt complicat. Què us va dir l'Ajuntament?
Bueno, como te he dicho, André, llevamos un año con este proyecto, sabemos el handicap que hay en Hospitalet, los municipales pues están saturadísimos de equipos, de amateurs y fútbol base, de todas las entidades. Y gracias a Dios, pues bueno, conseguimos que el proyecto pues llegó a oídas de Quirós, del señor alcalde, David Quirós. Nos escuchó, y que agradecemos muchísimo que nos haya escuchado. Y realmente, pues bueno, estamos ahí pues con las instituciones a ver si nos pueden dar una ayuda, y queremos agradecer pues también eso, que las instituciones también están poniendo de su parte también para ayudarnos. Creen que es un proyecto bonito, chulo de ciudad, que nosotros somos de Hospitalet y preferimos hacer esto aquí que no tener que irnos a otro municipio, cuando realmente todas las personas que queremos este proyecto, tanto Omar como los que vamos detrás, somos de la ciudad. Entonces, estamos esperando esa luz verde por parte de las instituciones, pero bueno, seguimos ahí dialogando con ellos.
I cal valorar la figura d'Omar, no? Al final estem parlant d'un jugador de primera divisió, que evidentment, doncs, podria estar centrant-se en la seva carrera esportiva i res més, però és una persona super, super, super implicada amb el futbol de la ciutat, i el vam veure fa dues setmanes, crec que va ser a l'Hospi Atlètic, l'últim partit de promoció d'ascens de l'Hospi Atlètic a casa contra el Vista Alegre, el vam veure a la graderia, i sorprèn, no?, que un home de l'Espanyol, futbolista professional, doncs, tingui temps per anar a veure un partit de quarta catalana masculina, i que també ara tingui temps de fer aquest projecte, no? S'ha de valorar la figura d'Omar en aquest sentit.
És un jugador, bueno, jo lo voy a tratar como persona, porque
sí, claro, al final...
es para mí es un grandísimo amigo, y es que tiene los pies en el suelo, y es una persona que va a ver un partido de femenino, va a ver un partido de cuarta catalana, no le importa, y sale y se saca fotos con niños, saluda a todo el mundo. Ahora es más difícil, porque antiguamente, hace 2-3 años, su figura pues eso era más llevadero, pero ahora se conoce ya más, pero sí, siempre lo verás, que va a haber un partido de su novia femenino, va a haber un partido de su hermano, va a haber un partido, sí, está y se mueve por los campos, y no, es muy humilde, es una persona muy humilde, y bueno, siempre le voy a agradecer todo lo que nos está ayudando a nosotros, y que siempre cuando necesitamos algo de él, siempre está ahí a nuestro lado para ayudarnos.
Més temes, Edu, perquè t'hem dit que avui t'importàvem l'Edu per moltes coses, no? Un altre tema que va liderar l'Edu de Grandi fa temps i que ja està més que consolidat, que és l'Hospi League, que aquest any, doncs, arriba a la quarta edició de l'Hospi League, que començarà el 22 de juny, si no m'equivoco. Sí. Què esperem d'aquesta Hospi League, que tindrà diverses categories com sempre, que serà un mes pràcticament de competició? Què esperem de l'Hospi League 2026, Edu?
Bueno, como siempre, llevamos trabajando con este proyecto año tras año. Cuando acabamos uno, empezamos a pensar y a buscar nuevas ideas para que siempre sea la última edición que sea mejor que la anterior. Y realmente este año van a haber muchas mejoras, pero sobre todo lo que nosotros, aparte de las mejoras que vamos creando a nivel pues cartas, pues eso, organización, espectáculo, porque realmente es un espectáculo, no lo consideramos una competición, seguimos pensando que lo principal es el niño, o sea, el protagonista es el niño. Se tiran todo el año compitiendo con sus entidades, y aquí lo sacas de su zona de confort para meterlo en una zona donde es un, pues eso, es un torneo donde realmente lo importante es él, y se divierte, la diversión de él, la necesidad del jugador de poder disfrutar de este deporte. Entonces, bueno, les cambiamos las pautas de juego, les ponemos normas diferentes, y bueno, y luego ver pues a nivel social que un jugador de una entidad está en su equipo con un rival suyo de la liga, y en el otro lado del campo a lo mejor tiene un rival que a lo mejor puede ser su hermano o puede ser un compañero suyo de equipo. Eso aún así crea esa piña, que realmente este deporte es para divertirse y es para pasarlo bien y para conocer gente, y realmente pues eso creo que es el éxito de este torneo, de este formato, que vamos a seguir año a año intentar pues eso, mejorarlo en todo lo posible, porque las familias no lo piden. O sea, voy por la calle y los niños me ven, Edu, por favor, ¿cuándo empezamos? Y ves a niños, como el otro día vi un torneo, me parece que fue en Lérida, y una niña recogiendo un premio iba con la camiseta de portera de la Ospilic, y yo decía, ¿qué hace esta niña con la camiseta? Por eso que es, eso te hace pues eso, sentirte orgulloso de que realmente los niños repiten porque se lo pasan bien, que es el mayor, pues la esencia de esto.
¿Alguna sorpresa de cara a l'última setmana, que sempre tens alguna coseta amagadeta?
Sí, sempre hay alguna cosa. El año pasado fue el partido de las estrellas, que fue muy, muy bonito, pero este año tenemos algo ahí en mente, a ver si podemos hacerlo, pero bueno, tenemos ahí el día de la clausura, poder hacer algo, pero no lo vamos a crear con estrellas como hicimos el año pasado, vamos a ir enfocados a los niños, a los que han participado.
Ho veurem. Edu, moltes gràcies. Estarem pendents de tots els teus projectes i, evidentment, ens farem pendents, com sempre, d'Edu de Garandi, que al final ets de la ciutat, com bé dius, i sempre la teva feina, bàsicament, és per la ciutat. Moltes gràcies, Edu.
Gràcies a ti, Andrés, por invitarme y encantado de volver a estar aquí contigo.
Doncs tanquem l'entrevista d'Edu de Garandi i, ràpidament, passem al bloc poliesportiu. I una de les notícies del cap de setmana és la doble salvació de l'Hospitalet Atletisme a la Divisió d'Honor. L'entitat hospitalenca continua a l'elit de l'atletisme espanyol.
L'Hospitalet Atletisme tornarà a tenir els seus equips masculí i femení a la Divisió d'Honor la temporada vinent. I segurament la millor notícia és que això ja s'ha convertit en una realitat habitual per l'entitat hospitalenca. Les noies van tancar la final pel títol, una fase a la qual no accedien des de feia més de 20 anys, en vuitena posició. Pel que fa als nois, van acabar tercers a la jornada per la permanència disputada a l'Hospitalet Nord. L'equip masculí, ambiciós, aspirava a aconseguir la victòria davant la seva afició, però aquesta tercera plaça és més que suficient per confirmar el bon moment d'un club que continua creixent temporada rere temporada.
La verdad que sí, que nos hubiera costado ganar, más sabiendo que competíamos en casa, con nuestra gente, con los chavales que han venido a animar, los padres, amigos, entrenadores. Pero bueno, es un resultado súper positivo, porque venimos de quedarnos a un puesto de irnos a la jornada de título, entonces veníamos tranquilos, que no estamos acostumbrados a venir tranquilos.
Es un sabor una mica tot això, totes les victòries, el fet de quedar-nos tan a prop d'aquests objectius també ha estat una mica una baixada d'aquesta moral, però bé, molt content, molt satisfet.
Estoy muy contento porque al final era una barrera que cada carrera intentaba batirla y no podía, siempre me quedaba muy cerca y qué mejor sitio que hacerlo en casa. Al final con toda mi gente, con mis entrenadores, mis compañeros de entreno, hoy era el día. Hoy me notaba como en casa, estaba súper arropado y al final esto siempre da un plus más.
De fet, aquesta temporada l'entitat s'ha quedat molt a prop de classificar els dos equips per a les respectives finals pel títol, un objectiu que, sens dubte, es converteix en una de les grans il·lusions de cara als pròxims anys.
Mi función en la coordinación del club es siempre pensar en lo mejor y para mí realmente es el objetivo principal. Este año hemos estado nada a un punto de irnos a la jornada de título con los dos equipos. El año que viene estoy convencido que estaremos porque no vamos a bajar el listón de aquí para arriba. Eso lo tengo clarísimo.
Amb la divisió d'honor ja finalitzada, molts dels atletes de l'Hospitalet Atletisme centren ara la seva atenció en les pròximes cites del calendari. A l'horitzó apareixen el Campionat de Catalunya Absolut, que es disputarà el 4 de juliol a Girona, i el Campionat d'Espanya, previst del 24 al 26 de juliol a Màlaga.
I aquest cap de setmana també va ser el torn de la AEX L'Hospitalet Cup, un torneig de futbol sala que des de fa uns anys ja organitza l'AEX L'Hospitalet, un torneig doncs, que té la seva secció femenina, que normalment es fa al Nadal, i la versió masculina que es fa ara, quan acaba la temporada, al mes de juny. És la tercera edició del torneig, en aquest cas ha estat cadet masculí. Van participar 8 equips, els dos de l'AEX de categoria cadet masculí, més l'Arenys de Munt, el CCR, l'Alcanar, la Sala de Gràcia, el Mataró i l'AIB Futsal Academy. Campió va ser el Mataró per penals contra l'Alcanar, i la veritat és que més enllà dels resultats és un torneig que l'AEX doncs, vol continuar consolidant les dues seccions, tant la masculina i amb la femenina, i des de que insistim, des de fa 3 temporades doncs, continua aquesta AEX L'Hospitalet Cup, versió femenina al Nadal, versió masculina ara al mes de juny.
Al final los equipos ponen mucho de su parte, entienden también que es una fiesta de fútbol sala y al final lo único que hacemos es una especie de cierre de temporada en lo que los equipos, el único objetivo es disfrutar y obviamente competir y encontrarse con equipos que no se encuentran durante la temporada. Sí que es cierto que el primer día es un poquito más duro, al final con fase de grupos, muchos partidos, pero bueno, al final tengo la suerte también de que cuento con un gran grupo de gente en el club que se implica muchísimo. La XLH Cup al final fue una idea que iniciamos hace 3 años un poco para tantear si era viable o no, ya que también al final solo disponemos de un pabellón y bueno, queríamos ver hasta dónde podíamos llegar. Lo iniciamos en categoría infantil, repetimos edición el año pasado y este año hicimos ya la femenina en enero y quisimos darle también un saltito a la categoría cadete ahora en junio y bueno, la idea es que podamos mantenerla durante los máximos años posibles.
I aquest cap de setmana també hem tingut la King Seven, competició organitzada pel Rugby Club Hospitalet i que serveix per gaudir del rugby d'una forma diferent.
Com és jugar un partit de rugby amb una pilota de pilates? Aquestes coses i més s'han vist aquest dissabte amb la segona edició de la King Seven organitzada pel Rugby Club Hospitalet. No han faltat les cartes, el mític dau, el su contra u, però sobretot, i com no podia ser una altra forma, molt de rugby.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, puede llegar. ¡Ay, dorsal 7 de Cornellà, segundo try! ¡Excelente jugada de Cornellà!
I també ha estat el King, el personatge protagonista de les xarxes socials i que avui ha fet la seva aparició al municipal.
En el rugby estamos un poco aislados y metiendo estas normas locas y demás, pues es un poco darnos a conocer y que los chavales pues les pique el gusanillo por venir. Yo me metí en el papel porque se me va la olla, porque Jordi me lía, porque es un liante y ha calado y bueno, yo repito y seguiré repitiendo los años que hagan falta, me encanta.
Unes normes amb un cert punt de bogeria, però que agraden i molt als protagonistes, als jugadors.
Nuestra tarjeta, por ejemplo, el equipo naranja ha sido que le poníamos un peto a un jugador y no podía ensayar en 2 minutos.
Y aún así hemos ensayado.
La carta del fútbol, que es que durante 5 minutos se juega con una bola que es tipo de yoga más grande de fútbol.
La segona edició de la King Seven ha demostrat que la idea de fa unes temporades continua enganxant els més joves. No cal dir que, de ben segur, hi haurà una tercera edició.
I volem acabar el programa amb una entrevista del Club Tenis Sala a l'Hospitalet, una entitat que des de fa anys està creixent i doncs, volem conèixer una mica quin és el secret d'aquesta entitat del Club Tenis Sala a l'Hospitalet. Hem portat el seu president, Roger Quarts, i a Carmen Miranda, entrenador del primer equip femení. Roger, Carmen, Roger, què tal? Bona tarda. Anem a començar pel primer equip femení perquè estem molt contents que fa un parell de setmanes, Carmen, per fi vam pujar a Divisió d'Honor, amb una fase d'ascens complicada novament, però finalment, per fi, podem dir que el Club Tenis Sala l'Hospitalet l'any vinent, l'equip femení en aquest cas, estarà a la Divisió d'Honor, no? Molt contenta, molt satisfeta, molt feliç, suposo.
Sí, estic molt feliç. Va ser un partit ben complicat, però finalment hem pogut ganar i la veritat és que molt contenta.
Ja ho dius bé, no? Partit molt difícil, molt complicat, contra el Distrito 20 Madrid, 3-3 en individuals, es va decidir tot al doble. No sé com tenies el cor en aquell moment del 3-3, no sé com estaves tu, com estaven les jugadores, com estava tothom, perquè imagino que hi hauria uns nervis brutals.
La instal·lació totalment era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente, porque se convirtió en un partido para mí muy mental. ¿Cómo lo gestionábamos? En llegar a una situación que ya habíamos pasado el año anterior. Y la verdad que creo que el resultado ha sido porque hemos trabajado, tanto la dirección del club y el equipo femenino, toda esta situación. Es decir, preparamos un escenario donde podían ser todas estas situaciones y cuidamos todos los detalles para ese partido, tanto la alimentación, el orden, la estructura, todo lo teníamos muy previsto y sobre todo trabajamos mucho PNL antes de la competición.
¿Qué es PNL? Perdona, me va a dar
PNL ignorancia. Es programación neurolingüística. Es decir, hay una persona del club que ha dado su apoyo. Es especialista en PNL y una de las cosas que intentamos fue visualizar el momento, visualizar las situaciones, respirar y aguantar. Porque no pensábamos que íbamos a llegar al 4-3, pero iba a ser un partido, porque todos esos partidos de fase de ascenso son complicados. Y sobre todo en el femenino, que es un solo partido. Te lo juegas todo en un solo partido. Y entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado, y creer, confianza. Y en ese momento creo que lo que más insistimos en la jugadora es en respirar, en creer en ellas y sobre todo unirse. Porque el doble, Claudia fue esencial en apoyar a Feisa, para que Feisa estuviera tranquila. Y también estratégicamente intentamos jugar contra la jugadora buena de Madrid. Jugar, dejarla, y ella empezó a desesperarse. Y creo que eso fue la clave del final del partido.
La verdad es que tal como explicas, es notar que al final la quantitat de detalls sí. que cal tenir en compte amb el tenis taula, Roger, al final, i a més, jo com a espectador moltes vegades ho veig, no? Quan hi ha punts de 10-10, 11-11, cinquè punt d'un partit, clar, hi ha una situació de tensió que és difícil de gestionar, i suposo que és molt difícil d'entrenar, però que és super, 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 super important, i ara parlarem més de més coses, no? Però és super important en el tenis taula, no? Gestionar aquestes, això.
Sí, correcte. Bueno, hi ha dues maneres de poder atacar aquestes situacions de manera correcta, jo crec. Una mica l'experiència des de, bueno, jugadors com jo, que portem molts anys jugant, al final la pròpia experiència t'ajuda a encarar bé aquestes situacions, no sempre és perfecta, i després és treballar psicològicament com atacar-ho, via doncs, PNL, especialistes, entrenadors, doncs, tenir preparat com actuar en aquests casos, i bueno, al final el més fàcil és que no has de pensar en el marcador, has de jugar, no? Però dir-ho i fer-ho és més difícil.
És molt, 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 molt difícil, però bé, en qualsevol cas, Carmen, un objectiu complet, com bé deies, no? És super, super complicat pujar a Divisió d'Honor per al sistema de competició, perquè hem de recordar que el tenis de l'Hospitalet Femení la temporada passada va fer una temporada perfecta, no va perdre cap partit, l'únic partit que va perdre va ser el de la fase d'ascens i es va quedar sense pujar de categoria. Aquesta temporada havia perdut un a lliga regular i, afortunadament, aquest partit de fase d'ascens el va aconseguir guanyar, i l'eminent Divisió d'Honor, com afronteu la Divisió d'Honor? Sé que encara falta per començar, sé que encara hi ha mesos per planificar, però primer titular, com afronteu la temporada vinent a aquesta Divisió d'Honor?
Creo que amb mucha ilusión, con muchas ganas, y sobre todo en la fase de ascenso hizo crecer a un grupo de chicas. Ellas crecieron en ese partido porque se unieron y tienen las ganas de empezar a competir en la División de Honor, y yo creo que lo afrontan con mucho optimismo, con ganas, con... Para mí también la estrategia es importante, y al presidente también es muy estratega, y lo afrontamos de esa manera. Creo que hemos logrado algo importante, pero comienza un nuevo trabajo ahora.
Això respecte al femení, que insistim, estem molt contents de poder l'any vinent doncs, tenir Divisió d'Honor femenina aquí a l'Hospitalet. Però és que el tenis taula a l'Hospitalet també ha pujat el seu filial, el seu equip B, a la Divisió d'Honor masculina, i el primer equip, la masculí, continua l'any vinent a Superdivisió, que és la màxima categoria. Tots són bones notícies, Roger, no sé com tu fas, però realment esteu de dolç, no, de molt dolç, el tenis taula a l'Hospitalet.
Sí, exacte. Ja t'ho havia comentat algun cop, ha sigut una temporada pràcticament perfecta, i res, estem supercontents, i res, amb moltes ganes de començar la temporada que ve, i mantenir o millorar la situació. Serà difícil mantenir l'equip de Divisió d'Honor, serà difícil mantenir l'equip de Super, però bueno, estem treballant perquè siguem competitius amb totes dues categories.
Dius que serà difícil, però també és veritat que l'any vinent no sé si hi haurà una superdivisió una miqueta més reduïda. Això m'ho va comentar l'Òscar Gallego en el seu dia, que potser per temes econòmics hi havia una divisió més reduïda. Clar, no és tan... És veritat que l'objectiu segurament serà la salvació, com no podria ser d'altra forma, però també és veritat que si feu quatre coses bé, potser esteu en disposició de lluitar per entrar a competició europea. No sé si és una cosa que teniu en ment, que us fa il·lusió, que mireu a curt, mig termini.
Doncs sí, per què no? La veritat és que de cada any que ve fem... L'estructura de l'equip primer equip serà pràcticament la mateixa, amb alguns petits retocs que faran que segurament alguns estrangers siguin d'un nivell un palet superior, i si li sumem que potser algun jugador aquest any no ha rendit el que sabem que pot rendir, sumem totes dues coses, estem convençuts que podem estar en places europees si fem les coses bé. Després pot passar moltes coses, però la il·lusió és aquesta. No dic que sigui l'objectiu, però sí que és la il·lusió i jo hi confio.
I econòmicament és viable per al Club Tenis de l'Hospitalet? Que és una pregunta que més m'agrada fer sempre als presidents, però econòmicament és viable tenir els tres equips com teniu ara mateix, no? Dos equips amb divisió d'honor, una altra superdivisió, intentant entrar en Europa, tot això es pot sostenir al Club Tenis de l'Hospitalet?
Sí, aviam, si hem aconseguit sostenir-nos aquesta temporada, no serà molt diferent la temporada vinent. La veritat és que els desplaçaments a la divisió d'honor masculina són pràcticament els mateixos o menys que a Primera Nacional, perquè hi ha un grup que gairebé és tot català, amb principi si no canvien les coses. A Noia serà el mateix. I en això li sumem que bueno, sí que s'ha de reforçar una mica l'equip de divisió d'honor i potser hi haurà un increment de despesa en aquest aspecte de jugadors, però per altra banda doncs, hi ha unes subvencions també de la Generalitat per la part femenina que són importants i crec que entre una cosa i l'altra doncs, anirem bé.
Quin és el secret del tenis de l'Hospitalet? Perquè al final ara estem parlant molt del tema competició i és normal, perquè al final com a mitjà de comunicació segurament ens fixem molt més en el tema competició, però hem de recordar que també és un club que ha crescut moltíssim en xifra de llicències. Crec que esteu ja per les 400 o em sona aquesta xifra, però no sé si són més, menys.
485 a dia d'avui i són com 3 o 4 vegades el segon equip més gran de Catalunya.
Clar, què esteu fent? Com aconseguiu això? Perquè realment doncs la sensació és que heu trobat una tecla, l'heu apretat i tot us surt bé.
No ho sé, jo crec que al final les tecles és tenir un bon equip tècnic, com el que tinc. Som molts, no només la Carmen, que és fantàstica i ha tirat molt del carro, sinó també hi ha altres entrenadors que potser no són l'Òscar, que també en els que treballen altres tipus de perfil de jugadors, i que els mimen i que quan venen al club se senten doncs, ben acollits, que estan per ells, i això és al final no? La gent parla de com s'està fent aquí les coses i tenen ganes de venir a entrenar amb nosaltres i és que és un continu. O sigui, ara perquè ja estem arribant absolutament a un límit d'espai i d'horaris entre les dues instal·lacions que estem fent servir. Si no, és que jo cada setmana, ara porto fins ara estic responent jo els mails i els whatsapps, tot dels possibles clients, que dic jo, i és que són 5 o 6 persones, 5 o 6, cada setmana tinc 5 o 6 persones que si tinguéssim lloc serien nous socis i usuaris de les instal·lacions.
Ara que per les instal·lacions hem de portar també per l'esportiu de Santa Eulàlia, que ja sabem que és un poliesportiu amb molta polèmica des de fa molt temps, des de fa dècades, de fet, i que és un poliesportiu que en principi tindria un espai per a vosaltres. Sí. Ja no parlo d'ubicació, si és a Gasòmetre, a l'Ambra, perquè evidentment és un tema que potser és molt més complex, però sí que és veritat que vosaltres el que voleu, i us vindria molt bé, és la construcció a curt, mig termini d'aquest poliesportiu municipal de Santa Eulàlia, del nou poliesportiu municipal de Santa Eulàlia.
Sí, exacte. Com dius tu, més enllà de la ubicació, però que també hem de dir que la ubicació del Parc de l'Ambra estem al costat i per tant a nosaltres ens afavoriria perquè els nostres usuaris doncs, estan acostumats a venir per aquí, també seria positiu, però si fos un altre lloc, doncs, nosaltres encantats. El que sí que necessitem és un espai propi amb moltes més capacitat de taules per continuar creixent i que sigui fixi que podem fer activitats matí i tarda, que ara mateix només podem fer activitats al matí al nostre local, que és molt petit, i estaria una via molt important de creixement per aquesta via amb usuaris molts de Parkinson, que entenem que és una activitat molt, molt interessant per la ciutat.
El Parkinson, ja que ho has tret, deixa'm preguntar a Carmen, que al final és entrenadora del primer equip femení i també és entrenadora del grup de Parkinson, que és una cosa que funciona també sobre rodes, de moment, que també heu crescut moltíssim en quant a sí. Usuaris i que suposo que també és un... No és competició en aquest cas com l'altre, com el de femení, però també molt gratificant aquest grup de Parkinson, Carmen.
Bueno, compiten como...
Bueno, sí, compiten també, sí,
compite també. Con la misma energía y también yo creo que algo importante que ha sucedido en el club en esta temporada es que Jaume Pou logró ser campeón de Cataluña, que también es un resultado excelente para el club, y la participación del grupo de Parkinson en el Campeonato de España, que fuimos con un grupo grande, y también el crecimiento del grupo. Ya se han abierto nuevas horas y a veces hablábamos de por qué pasa todo esto también en el Club Tenis Tabla Hospitalet, creo que es por los beneficios que aporta el tenis de mesa. Es un deporte que favorece muchísimas cualidades a nivel de salud, a nivel mental, a nivel físico, y el club también ofrece mucho apoyo a este grupo. Este año también se hizo el primer campeonato del club, también con mucho éxito, y el grupo sigue creciendo. Y yo me quedo que casi todos dicen, termino de entrenar el lunes y quiero que sea el miércoles. Y eso hace crecer al grupo y hace crecer la comunidad del grupo de Parkinson.
Un Parkinson que també vam viure fa relativament poc, el torneig de Parkinson, el primer torneig de Parkinson, que va ser una experiència brutal també a la ciutat. I deixa'm preguntar-te pels tornejos, Roger, perquè a mi em tens una mica inquieta amb els tornejos de Clotista de l'Hospitalet. Ja llegeixo, memòria d'Òscar Ferrer i concentració femenina, fins aquí tot normal, perfecte, però ja comencem el torneig Panellets, que serà el novembre del 2026. El torneig Salmorejo Cordobés, que serà ja mateix el 27 de juny, i el que més m'agrada, el torneig de Calps, de Calvos. Per què esteu fent aquests tornejos tan curiosos, Panellets, Salmorejo, per a Calps, que aquest també és especialment graciós, per què feu aquests tornejos?
Bueno, doncs perquè tenim un equip de treball, doncs, que amb l'objectiu que es va planificar des de la Junta, doncs, a part d'aquests tornejos més oficials.
Més normal, sí.
Més oficials, doncs la idea era fer quatre tornejos l'any, un al principi de l'any, un a l'estiu, un al setembre, un al desembre, i doncs buscar una mica doncs que fossin tornejos això, amb al·licients també divertits i que motivés que molta gent vingués i que hi hagués molta participació, i que a més hi hagués molta participació tant de qualsevol gènere com amb capacitats físiques, que siguin una festa, que quan ve tant la majoria són socis, però també molta gent de fora, que es fa menjar, es pren salmorejo, es mengen panellets, es fan dins del propi torneig. Això és més que jugar a tenis taula, és una activitat social i que, bueno, al final és una cosa molt que d'alguna manera fa que la gent estigui molt contenta quan acaba el torneig i vol repetir l'any que ve, no?
Doncs estarem des del 27 de juny, que és el primer torneig, sí, de Salmorejo Cordobés. Suposo que hi haurà Salmorejo Cordobés per participants. Roger i Carmen, moltes gràcies, com sempre, per la vostra visita i res, felicitar-vos, perquè al final crec que els èxits del tenis de l'Hospitalet no s'expliquen sense el treball de moltes persones com vosaltres, i la veritat és que estem encantats de poder seguir explicant aquests èxits del tenis de l'Hospitalet.
Moltes gràcies.
Doncs Roger i Carmen, gràcies, i fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana vinent amb més esport i amb la primera entrevista del nou tècnic de l'Hospi, en Raül Page. Gràcies a tots els que fan possible aquest programa. Bona setmana i fins al pròxim dilluns.